fan la sorra de, dins, de sota l'aigua.
De sota l'aigua, sí, sí, però no és... Això no, no... És arreglar un problema i poder en espatlles un altre de més gros, perquè si te carregues al fons marí, malament, malament.
Nuri, són les 12...
S'han acabat les notícies, oi, sí?
En tenim més per la pròxima vegada.
Bueno, per la setmana entrant, més notícies actuals.
Vinga, ho hem de deixar aquí.
Molt bé, doncs apa, fins dimecres que ve. Adéu-siau i bona sort.
Doncs molt bé, Nuri, una setmana més amb els seus afreix, la roba neta, ja s'endú la bugada, i la setmana que ve netejarem més. Ara us deixem amb l'Ona, Vilà i el més calent a l'Aigüera. Demà hi tornem. Adéu-siau.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui dimecres 13 de maig m'agradaria començar el programa fent un cop d'ull a la situació del creuer Ondius i els seus passatgers. Els viatgers que van desembarcar a les Canàries fa un parell de dies ja estan arribant als seus països d'origen. Es tracta de persones de 23 nacionalitats diferents, entre elles americana, anglesa, espanyola i francesa. A partir d'ara, els viatgers han de començar les quarantenes i l'OMS recomana que sigui de 42 dies en un centre hospitalari o a casa seva. Però cada país està aplicant les mesures a la seva manera. En el cas dels espanyols, els viatgers ja estan ingressats a l'Hospital Gómez Ulloa de Madrid i compliran quarantena fins al 21 de juny. Segons les autoritats sanitàries, aquesta primera setmana no podran rebre visites, però a partir de la setmana que ve es tornarà a valorar la seva situació i les PCRs de cada pacient. A part dels espanyols, els passatgers que passaran la quarantena a l'hospital també són els francesos, els irlandesos, els grecs i els australians. En el cas dels francesos, al creuer hi havia 5, entre ells una dona de 65 anys que ha donat positiu per antivirus i està ingressada en un hospital especialitzat en malalties infeccioses. La resta han donat negatiu, però tot i això compliran una quarantena hospitalària d'almenys 15 dies i a partir d'aquí es valorarà si la continuen a l'hospital mateix o la poden acabar a casa seva. En el cas dels australians, passaran la quarantena en un centre de confinament construït especialment per la pandèmia de la Covid-19 i no tindran contacte amb l'exterior durant almenys 3 setmanes. Pel que fa als passatgers provenents d'Alemanya, el Canadà, Bèlgica, el Regne Unit, els Països Baixos, aquests podran passar el confinament a casa, amb seguiment diari dels serveis de salut. I en el cas dels holandesos, per exemple, se'ls permetrà sortir de casa per passejar, sempre amb la mascareta posada i mantenint una distància d'un metre i mig de les altres persones. El país amb més ciutadans a bord del vaixell és Regne Unit. N'hi ha 20 amb nacionalitat britànica i 2 que hi resideixen. Aquests passaran les primeres 72 hores en confinament hospitalari i després se'ls permetrà acabar de passar-lo a casa, també amb seguiment diari. Tot això, tot aquest batibull, denota que cada país ha interpretat i que aplicarà les mesures d'aïllament a la seva manera. Alguns seran 45 dies, d'altres 30, alguns apuntaven 21. I, per tant, haurem de veure si realment aquestes quarantenes són efectives, si no ho són, i com evoluciona aquesta infecció. Que, de moment, tots els experts ja ens apunten que no serà ni de bon tros una epidèmia com la de la Covid-19. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimecres rebrem aquí en Paco Torres per fer el sorteig de l'anxova milionària. Després obrirem una nova plana de les mirades d'igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament. I avui ho farem amb l'arquitecta Adriana Ciocoleto, membre fundadora del col·lectiu Punt 6, que ens parlarà d'urbanisme feminista. Tot seguit, la Biblioteca Víctor Catalans descobrirà una nova lectura i acabarem el programa amb nous secrets de la cuina amb la Joina i la Remei, que avui ens ensenyaran com podem cuinar un bon conill amb herbes. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però hem de fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Pensava que anaves a fer l'editorial de la gran roda de premsa d'ahir del senyor Florentino Pérez.
És que a mi els temes esportius em fan una mica de manga,
bueno, ja, però és que
i
això
si
traspassat...
són de Florentino encara més.
Ja, ja, però és que ha traspassat una mica el tema esportiu, que ara ha deixat anar una de cada
sí,
una.
Sí. No, m'he llegit una mica s'ha cobert de glòria.
S'ha cobert de glòria tremendo, estan bueno, ahir tota posant-se els pèls de punta, a les mans al cap, en plan... aquest senyor, bueno, en fi. Parlem del creuer, parlem del creuer, que tu dius, no serà pandèmia, malgrat, com es diu, a pesar de, malgrat el batibull de despropòsits que s'estan fent ara. O sigui, una cosa és l'evacuació del vaixell, que per mi és correcta. Ja després cada país fa
el que li dona la gana,
perquè no hem après res de la Covid, no vam aprendre res absolutament, no?
Vull dir, clar, una mica també anava per aquí, no? L'OMS ens diu això, però cada país està aplicant les mesures com vol, per tant veurem si són efectives o no aquestes mesures que s'han
aplicat. Aquesta senyora que està a França, que per cert vull recordar que està en estat molt crític, molt crític, i que bueno, depèn, no he vist l'actualització de les últimes hores, però ahir ja estava del pal, les pròximes hores seran determinants. Per tant,
aquest matí el que jo he llegit encara era viva.
Encara era viva. Doncs, bueno, aquesta senyora, doncs, que és que la tenen amb un pulmó artificial, etc,
vull dir. Sí.
Senyors, que aquesta senyora estava al vaixell tan ricamente, bueno, ricamente no, perquè ja se sabia tot el problema i tot això, i sense símptomes, i de cop l'avió comença a trobar-se malament i
això vol
cau.
Dir que la resta també els hi pot passar.
Tu què saps si portem... Si estem parlant d'un període d'incubació que pot allargar-se fins a 4-6 setmanes... Mm.
Clar, a mi m'ha sorprès aquests dels Països Baixos que diuen, bueno, els deixarem sortir una estoneta cada dia, no? Allò amb mascareta i distàncies. Bueno, a veure, un moment. Un confinament és un confinament.
És que un confinament és un confinament. I jo no veia tants miraments amb el tema de la Covid quan ens van tancar tots, sincerament. O sigui, després sí que al cap d'això, que si el confinament perimetral i aquestes històries i tot això. Però bueno, jo què sé, és que... és igual, és el de sempre, no? Sí. Hi ha una part, hi ha la ciència, hi ha els epidemiòlegs i els científics el que diuen, i després hi ha els governs, el que fan el que els hi rota, i el que menys mal els hi pot fer a l'hora de donar vots, no?
Però, de fet, això que no serà una pandèmia com la Covid, això ho diuen els epidemiòlegs,
Sí, sí, experts. Sí, clar, no, és que si ho diguessin els polítics ja em començaria a preocupar, val?
No, o sigui,
ho diuen els experts, i t'expliquen les raons per què, i tenen sentit. Tenen bastant de sentit aquestes raons. Però ja et dic, serà malgrat els esforços que estan fent alguns governs perquè ho sigui.
I tant. Doncs som-hi, anem, Lali, a l'actualitat local.
Repassar l'actualitat local. En aquest cas parlem d'Esquerra, que critica la política d'habitatge del govern. En aquest cas, la regidora Edna Estrems lamenta que el govern confiï en altres administracions per invertir en habitatge assequible i no aposti per crear un parc de titularitat municipal. Parlem concretament del tema de l'habitatge, de la cosa del Llop, que és de titularitat de l'Incasòl. El partit de l'oposició també valora com a poc ambiciós el programa d'actuació local en matèria d'habitatge que els socialistes van presentar a principi d'any.
Sí, aquí hi ha
la caiguda de la borsa d'habitatges de lloguer, etc. Sí, doncs, bueno, ara respon l'Esquerra.
Bueno, veurem doncs les demandes d'Esquerra i com valora aquest projecte.
Exacte. Més coses. Mirades Blaves i Dignitat Humana estrenaran el Festival Portal Blau el 2026. O sigui, bueno, 2026 que ja estem.
Sí, l'edició d'aquest any.
Sí, ara m'he fet aquí ja un d'això. Molt bé. El cicle Mirades Blaves dona el tret de sortida al festival. S'inicia aquest dissabte a l'Alfolí amb una conversa entre Carles Duarte i Francesc Torralba, que reflexionaran sobre la dignitat humana. Sabeu que el cicle aquest de Mirades Blaves és d'això, de debats, de col·loquis, etcètera, no?
I de fet ja és habitual, que sigui el Mirades Blaves el qui obri...
Que sempre comenci el festival com a tal, que també sabeu doncs, que s'allarga, va més enllà dels dos mesos d'estiu.
I tant.
Val. El cicle de teatre de butaques de primavera tancarà amb Cunyades. L'obra de teatre Cunyades tancarà el diumenge 31 de maig el cicle de butaques. L'organització ha hagut de canviar l'obra inicialment prevista. Soy Sai Tomato. Jo... No, perdona, què dic?
I Sou Tomato, poder?
No sé què he llegit. You say tomato.
Això. M'he canviat el subjecte, no passa res.
No, ho he canviat tot. O sigui, primera que no he vist que era anglès. Molt bé. You say tomato. Tomato, com diuen ells. Per una indisposició d'un membre de la companyia. Esperem que no sigui antivirus.
No. Bueno, un greu, ens sap greu des d'aquí, no? Esperem que es recuperi la persona de l'equip que està malalta.
I que es pugui reprogramar aquesta obra i posar-la, doncs, en... Perquè, bueno, ara, o sigui... Bueno, clar, aquesta és la... No, tenca. Tenca,
Clar, si no es reprogramaràs, ja entenc que canvien l'obra i ja està.
I ja està, i com a molt...
Si algú la vol veure, haurà d'anar a un altre lloc.
Exacte, ja veurem. Val, carai, estic veient que
estem?
No estem. Avui hi ha molta teca. Tenim molta teca. Nova convocatòria de beques menjador. L'Ajuntament ha obert una nova convocatòria de beques menjador per als alumnes d'educació infantil i primària dels centres educatius del municipi. El període de presentació de sol·licituds per poder accedir a aquestes subvencions va començar ahir i s'acabarà el 3 de juliol.
Perfecte. Per tant, si algú les vol demanar, sàpiga que el tràmit ja està obert.
Més coses. 3 anys de l'ascens històric a la Tercera Federació. Això és cosa de l'Ivan i, per tant, dels esports. Avui fa 3 anys de l'històric ascens del Futbol Club l'Escala a Tercera Federació. L'equip d'Arnau Sala, la temporada 2022-2023, es va proclamar com a campió de la primera catalana sota la presidència de Josep Costa. Des d'aleshores, el club ha consolidat la categoria estatal encadenant 3 permanències consecutives de la mà de Dai Benítez, Raúl Page i, finalment, David Gurillo. Per tant...
Farem una mica d'històric, no?, de com ha anat aquesta ascensió i aquesta permanència.
I la permanència, exacte. I encara en esports, bueno, la petanca demana millores urgents contra el vandalisme. Bueno,
bueno,
a veure què
està
passant. Sí, és un esport, és un esport, com qualsevol altre. La petanca, i ens ho diu, el text, és un esport que també es practica a l'Escala.
I tant.
Sí, sí, sí.
A l'Escala hi ha molts municipis,
eh? A la zona de Riells de Dalt. Sí, no som exclusius, eh? La petanca és un clàssic. L'espai l'utilitzen tant els federats del CER com jugadors aficionats. Entre uns i altres s'arriba fàcilment a la cinquantena de persones. Com que la instal·lació és oberta, demanen a l'Ajuntament que la tanqui per evitar els actes vandàlics que pateixen. Perquè aquí està el problema. No sé, hem fet un repàs de qui juga a la petanca aquí al municipi, però el problema és que tenen actes vandàlics a les pistes. Perquè, clar,
sí, sí, una llàstima.
Si heu jugat mai a la petanca, sabeu que no es juga en un pavelló.
No,
això, eh?
No.
Vale, doncs...
Una llàstima que hagin de tenir actes vandàlics, hagin de demanar que tanquin. Les coses haurien de poder estar obertes sense que ningú les faci malbé.
Correcte, correcte, però és una miqueta com el que va passant aquí en el parc aquest infantil d'aquí, de la plaça de les escoles, quan encara no era ni obert, que algú va entrar i
sí, va malmetre
el
paviment.
El paviment que acabaven de posar, saps? Vull dir, bueno, hi ha gent il·luminada, o hi ha gent per tot.
I
el temps? El temps, amb dies variables i canviants, avui més núvols que no pas pluja, però demà més xàfecs i baixada de temperatura. Bueno, que ens espera una setmaneta divertida.
Bueno, ja ho estem veient, eh? Això de sol al matí, pluixims a la tarda...
A la tarda plou... Bueno, nosaltres encara vam passar barat, perquè, bueno, va ploure...
Va ploure poquet.
Poquet, no, d'això, però bueno, la zona dels Vallesos, la zona de Montserrat... Tot aquell tram d'allà.
Allà, déu-n'hi-do, Barcelona els va caure un bon ruixat també, i allà que sempre...
Va caure hasta calamar-se, bueno...
Sí.
Està bé aquest temps ara...
Estan distrets.
Distret, és distret, aquest temps ara, la primavera. La primavera la sang altera, ja és el que té.
Doncs vinga, Lali, amb la sang alterada ens anem...
Exacte.
Et retrobem al punt de la una.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí, un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. T'està esperant a la platja càlida. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
I com cada dimecres, és moment de fer el sorteig de l'anxova milionària amb en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Vilà, bon dia a tothom. I anem pel sorteig.
Som-hi. Quin número sortegem avui?
El 16.000... No, el 18.316.
18.316?
1, 2, 3, 1, 6.
Perfecte.
25 Congrés Nacional de Saladors a Santander.
Mira, això, sempre anem
això,
un lloc
diferent.
Això
és el que porta el dècim, Hem d'advertir una cosa. El número 1 és la Maria Luisa Díaz, que ja li va tocar fa dues setmanes.
Per tant, no pot participar avui.
Això mateix. El número 2 és Dolors Casadevall, número 3, Neus Terrats.
Doncs farem el sorteig només amb el 2 i el 3 avui.
Hem d'advertir que el que li toqui no pot participar fins aquí 4 setmanes.
Un mes, eh?
Un mes. L'any que ve poder canviaran les coses, si la cosa no s'anima.
Bé, això ja ho parlarem. De moment, fins al juny, quedem així, eh?
Quedem així.
Un mes ens hem d'esperar.
O sigui, la Maria Luisa de Díaz, encara que esperar-se... un parell de setmanes més, o tres setmanes més. O sigui, cada vegada que li toca són 4 setmanes.
Perfecte. Doncs anem a fer aquest sorteig pel número 2 i el número 3, que eren la Dolors Casadevall i la Neus Terrats.
Sí, vinga, anem-hi.
Doncs som-hi, poso aquest redoble.
Mira, el número 2.
El número 2.
Dolors Casadevall.
Doncs mira, Dolors Casadevall, si ens estàs escoltant, enhorabona, el número és per tu.
Aquest dècim és gentilatge de l'anxova milionària, administració de loteria número 1, carrer Enric Serra número 9.
Uh-huh.
Tothom d'aquí a l'escala ja saben.
I tant, ja saben.
I els que veniu de fora, Vila, Viladamat, Albons, Armentera i tot
també,
això.
També,
també. Vinga.
I l'ha de venir a buscar aquí a la ràdio, eh?
Ha de venir aquí a buscar la ràdio, tercer pis de Camaset,
Uh-huh.
A la tarda, demà, tot el dia, perquè demà la nit és el sorteig.
Perfecte.
Val?
Doncs Paco, moltes gràcies.
Molt bé, merci, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Paco.
Adéu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre els espais, concretament els espais comunitaris i públics i els espais urbans, per conèixer com l'arquitectura pot generar discriminacions de gènere, quina genera i com podem redissenyar aquests espais per evitar-les. I per parlar de tot això, avui hem convidat l'Adriana Ciocoleto, que és arquitecta i urbanista, fundadora del col·lectiu Punt 6, una cooperativa que fa més de 20 anys que treballa per repensar els espais domèstics, comunitaris i públics des d'una perspectiva feminista. Bon dia, Adriana, benvinguda.
Hola, bon dia, Ona, moltes gràcies per convidar-nos.
Encantada de tenir-vos aquí, però per començar, situ-nos una mica, perquè estem parlant d'arquitectura, d'urbanisme, i vosaltres treballeu amb l'urbanisme feminista. Què és això, més o menys?
L'urbanisme feminista, bueno, és una manera de mirar el món, diguéssim, des de la nostra disciplina, que és l'urbanisme, i planteja fonamentalment un canvi de paradigma de lo que entenem per l'urbanisme tradicional o l'urbanisme actual, sí? És un canvi de paradigma que, crec que la frase que lo defineix més és un urbanisme que posa la vida en el centre quan estem parlant dels espais que habitem les persones, no? I, bueno, és una mirada que també ve d'altres aproximacions del feminisme, com l'economia feminista, l'antropologia, la geografia feminista.
Clar, perquè quan neix aquest enfocament feminista dins de l'arquitectura?
Bueno, mira, tenim el llibre de la Christine de Pizan, que ara no em recordo ben bé el nom, però és de l'any 1600 i algo, o sigui que portem temps les dones, no?, parlant de la ciutat de les dones, en aquest cas, en aquest llibre. Però, bueno, nosaltres lo situem, quan fem el context de la genealogia, la situem a partir dels anys 70, no?, del segle passat, i això neix, de la mà d'altres acadèmiques, activistes, dones veïnes, no?, i es situa, bueno, en diferents contextes, no?, en el món anglosaxó, però també en Llatinoamèrica, no?, que és el context menys nosaltres tenim com la nostra genealogia, no?, des de les diferents disciplines també, no?, la geografia ha sigut com delantera en aquesta mirada, però també s'hi han afegit després la planificació i l'arquitectura i també l'antropologia i la sociologia, que és on nosaltres també treballem aquesta mirada.
Uh-huh. Per tant, entenc que incorpora, no?, totes aquestes mirades des de disciplines diferents. Perquè una mica, què el motiva? O sigui, què va fer que nasqués aquesta manera d'entendre l'urbanisme des d'una mirada feminista?
Bueno, que estem fartes. Que les dones i les urbanistes estem fartes de que no se'n tingui en compte l'experiència quotidiana que portem les dones. I quan diem això, portem les dones... al final estem parlant de justícia de gènere, no? Les dones acumulem coneixement per portar a les nostres vides les cures, no? Les cures del món, les cures de les altres persones, les cures de la família, les cures de la comunitat, no? I aquesta experiència no s'ha tingut en compte per l'urbanisme tradicional, per una banda, i per una altra, qui desenvolupa majoritàriament, i en aquest moment més encara, no?, l'urbanisme, era una experiencia masculina, eran els homes, eran els homes arquitectes, els homes planificadors o urbanistes, no? Per tant, no estàvem ni dintre de lo que seria la pràctica, no? I la construcció del coneixement reconegudes, i tampoc la nostra experiència com persones, no? Que teníem la nostra particularitat de portar un rol de gènere femení assignat per aquesta societat, no? Tampoc era reconeguda aquesta experiència, no? Entonces, aquestes dues enfocaments, no, que tenen molts matisos dintre, que podem anar, no, desgranant una miqueta, però seria com la base, no? La manca de reconeixement de les nostres vides i de les nostres experiències, bàsicament.
Clar, en aquest sentit, en aquesta manca de reconeixement, de quina manera l'arquitectura i el disseny urbà poden reproduir desigualtats de gènere?
Nosaltres treballem des d'aquesta vida quotidiana, no?, que definim com el conjunt d'activitats que fem les persones en el dia a dia, i aquest conjunt d'activitats parlem de diferents esferes, no? L'esfera de lo productiu, que seria lo tradicionalment valorat en aquest món capitalista i patriarcal i heteronormatiu, també podríem afegir-le, no?, que és el món del treball, del treball productiu, no?, de la feina remunerada i de tot el que està relacionat amb això, no?, i també molt relacionat a un rol masculí, no?, de desenvolupar aquesta feina, aquesta tasca en la nostra societat occidental, almenys mirar des d'aquest món, no? Però la vida quotidiana també té altres té altres experiències, no?, que dèiem abans, que és l'esfera de lo reproductiu o el treball de cures, no?, i també l'esfera de la vida pròpia i de la vida comunitària, no? Per tant, com es reprodueix aquest urbanisme en el disseny? Bueno, quan tu has de respondre com ha de ser una ciutat, com ha de ser un poble, com ha de ser un espai urbà o un espai on les persones habitem, no? Habitatge, equipaments, espai públic, la mobilitat, qualsevol d'aquests àmbits, si tu no tens en compte que la vida quotidiana és aquest conjunt, estaràs excloent experiència, no? Per tant, com es reprodueix? Amb una mirada curta, amb una mirada que no és àmplia, amb una mirada excloent, no? Que prioritza justament la vida productiva, i dintre d'aquesta vida productiva un sector molt concret de la població, no? Que ha sigut la població relacionat al rol de lo masculí. Parlarem de rols perquè creiem que aquí està el punt, no? Més allà de qui desenvolupa aquest rol, homes o dones.
Clar, ens podries posar algun exemple concret d'alguna discriminació en un espai?
Sí, sí, i tant. Per exemple, mira, quan nosaltres, bueno, començàvem a treballar, no?, dels temes que més... Bueno, hi ha com dos temes que surten molt, no? Per una banda, podríem dir quan dissenyem espais sense tenir en compte la percepció de les dones, podem estar dissenyant espais que no tinguin en compte la nostra percepció de seguretat, no? Entonces, això són temes que són fàcils d'ubicar, no? I potser també tu, dona, no? O qualsevol de les dones que ens estan escoltant. Vas pel carrer, és de nit, s'ha fet fosc, encara et queda un tram per arribar a casa, vas a peu, no hi ha ninguna persona al carrer, i de repente, bueno, penses, i aquí, si algú se li acudeix agredir-me, què passarà, no? No tenim un espai que ens pugui acollir, no tenim un espai segur, em sento insegura. Això també pot passar en el transport públic, no?, en les mateixes condicions, quan no hi ha vitalitat, quan no hi ha visibilitat, quan no hi ha usos al carrer, ens podem sentir insegures. Passa que potser deixem de fer alguna cosa, deixarem de sortir de nit o de tornar soles a casa, o deixarem d'agafar una feina perquè és molt d'hora i el transport públic a les 5 de la matinada cap a l'hospital, que això fa que la neteja em costarà, no?, o potser podré viure una situació molt concreta d'assetjament al carrer. Això les dones saben molt, perquè ens ha passat, perquè les ha passat a les altres. Per tant, això està en el nostre cos, ja té aquesta informació, no? Entonces, aquest seria un exemple, no? No dissenyar espais que tinguin compte això, i per tant són espais tancats, foscos, racons, sense vitalitat, no sé, un polígon industrial, un espai sense vida al carrer, plantes baixes tancades, manca d'usos mixtos, no? Quan tenim la monofuncionalitat solament tenim habitatge, la planificació fa molt d'això, no? I això seria en relació a la percepció de seguretat, però també podríem dir quan estem en un espai públic, i aquest espai públic, bueno, no està condicionat per tenir cura de les persones, no? Anem amb ma mare, que és una dona gran i que de repente necessitarà seure cada 100 metres per poder arribar de manera autònoma al CAP, no? I no hi ha bancs adequats, o perquè estic amb la canalla i no hi ha jocs per diferents edats. Entonces aquí jo he d'anar d'un lloc a l'altre tenint cura de la canalla, no? O perquè jo necessiti estar en un moment tranquil a l'espai públic, poder descansar, i no hi ha una bona ombra, o de repente no podré arribar a un lavabo públic perquè no està senyalitzat el lavabo de l'Ajuntament, o perquè estan tancats els lavabos de l'estació de tren perquè no s'ha mantingut, no? Doncs, si et fixes, hi ha com dos eixos, no?, que jo aquí he explicat, que per una banda és la percepció de seguretat i per l'altra banda són les cures al centre en la vida quotidiana, no? I aquests són dos dels eixos de l'urbanisme feminista. I després t'explico el tercer, si vols.
Mm-hmm. I tant, som-hi.
Doncs el tercer té a veure amb la participació, no?, que és una mica també en relació al que dèiem a l'inici, no? El tercer eix o l'objectiu que nosaltres treballem en aquest urbanisme feminista que aboca per la transformació, no?, perquè les coses es transformin, no ens quedem en la crítica, parla de la participació comunitària i de com podem treballar, no?, aquesta mirada de l'urbanisme feminista perquè sigui transformador, no? I això són, bueno, treballar amb dones quan fem processos participatius i persones no binàries també, parlem de la interseccionalitat, no? Parlem de que quan necessitem saber com un ajuntament o com un despatx que dissenya com ha de ser un carrer, un espai públic, un equipament o un barri, hem de poder escoltar aquestes necessitats diverses, no? I la interseccionalitat parla no solament d'homes i dones, sinó d'edats, d'orígens, de diversitat funcional, de cicles de vida, no? Per tant, la participació de l'experiència de les persones ha d'estar també al centre dintre d'aquests processos, no? I hem d'escoltar què necessita la gent i poder tenir també la mirada per poder captar aquesta informació, no? I això, bueno, la metodologia feminista té moltes eines que ens ajuden a fer-lo d'aquesta manera també.
Mm-hmm. Clar, entenc que és molt important, no?, sentir les experiències de les persones per saber com millorar aquests espais, perquè què cal tenir en compte, no?, a l'hora de dissenyar un espai urbà o comunitari perquè sigui inclusiu i no en generi aquestes discriminacions?
Bueno, hem de tenir en compte que som una societat diversa i que mm-hmm. no podem generalitzar l'experiència. O sigui, aquest urbanisme va una mica oposat, per dir-lo, no?, es planteja dintre d'aquest canvi de paradigma sortir de la universalitat de les coses, no? No podem dir estem dissenyant per tothom, perquè quan diem això segurament estem escrivint alguna persona, no? Hem de nombrar les diferències, perquè també aquestes diferències ens fa particulars a les persones i a les experiències, no? Doncs hem de tenir en compte, bueno, aquesta interseccionalitat de l'inici, no? Si tenim un espai públic, si hi ha jocs, a quin tipus d'experiència dona resposta a aquests jocs? Diversitat d'edats, és per nens, nenes i altres diversitats de gènere, si estem parlant de jovent, no? Estem parlant solament d'una pista de futbol, això solament serà pels nois, no? Què necessiten les noies joves, no? No solament que les deixin entrar a una pista de futbol, potser necessiten patinar o descansar o xerrar o fer, no sé, ballar a l'espai públic, no? Què necessiten les persones que tenen cura d'altres? Necessiten bancs adequats, ombres, necessitem equipaments, no?, que també donin recolzament a l'espai públic, com és un equipament que també té, no sé, un accés on podem accedir a informació per arribar a un lavabo, informació per saber si necessitem atenció a les persones en algun moment, si està plovent podem entrar a aquest equipament, no?, podem descansar. Si parlem de la gent gran, no?, tenim també, bueno, un món, no?, per descobrir aquí. Nosaltres, uh-huh. quan treballem també amb gent gran, hem fet un treball, per exemple, d'ubicació de bancos, de bancs a l'espai públic, no?, si estan al sol o a la ombra, si estan en relació a altres usos. Bueno, hi ha moltes particularitats que, com has vist, estan anomenades bastant en funció dels gèneres, en funció de les edats, però també podem obrir les diversitats funcionals, no?, que aquí les persones que estan atravessades per alguna d'aquestes diversitats sempre s'ensenyen moltes coses, no? No podem generalitzar que diversitat funcional és solament una cadira de rodes, hi ha moltes altres diversitats, no?, i també hem de deixar pas a la cadira de rodes, no? I també podem parlar d'orígens, no? Venim de cultures diferents, no tothom ens sentim igual en qualsevol espai, no tothom se sent segura de la mateixa manera, no? Ni ens relacionem de la mateixa manera. Per tant, bueno, hem dit espais públics, hem parlat dels equipaments, no? També que donen resposta als diferents horaris, a les diferents activitats. És molt important també la mobilitat, per nosaltres és un eix de treball superimportant, els horaris del transport públic, els recorreguts que fa el transport públic, no? Com és equitatiu aquest transport públic en el territori, no? Si no vivim a la ciutat i vivim en un poble, no? Com pot ser l'Escala, com és el transport públic? Podem arribar al CAP? Podem arribar als centres educatius de manera autònoma? La canalla té autonomia a partir de que ja té una edat per fer-lo. La gent gran és autònoma o és dependent, no? Perquè necessita que la portin, dependent si tenim un transport públic o no adequat. Bueno, és una mirada bastant profunda, diguéssim, i complexa, però no per això més complexa d'aplicar. La veritat és així, per lo menos en la nostra experiència, no? Dona molt bons resultats parlar amb la gent, perquè ens ajuda també a definir els espais, no? Perquè siguin espais, bueno, que donin resposta a les necessitats reals, no?
Mm-hmm. Clar, i en tot això, o sigui, tot això són coses que s'han de tenir en compte a l'hora de dissenyar espais des del punt de vista de l'arquitectura, però clar, aquí les administracions públiques hi deuen tenir un paper molt important, no? Perquè al final són les que decideixen una mica. No sé si hi ha alguna llei, alguna normativa que vagi en aquesta línia.
Sí, bueno, clarament el que has dit, sí, estem d'acord en el que dius, no? La pata, diguéssim, de l'administració és fonamental, perquè és qui pot d'alguna manera donar els recursos perquè això es faci d'una manera o d'una altra, no? Quan es fan els concursos, per exemple, no? que es puguin afegir criteris de gènere a les licitacions o a les contractacions i que no sigui per preu, no? Que es valori l'experiència, que es valori la metodologia i la mirada, no? Per exemple, són coses que nosaltres ens trobem dia a dia amb això, no? Però també ha d'estar aquesta administració ha d'estar també formada, sensibilitzada, no? La formació dintre dels ajuntaments, els equips tècnics, és una cosa que nosaltres insistim molt i és molt necessari, no? I, bueno, aquí en Catalunya, bueno, hi ha urbanisme des de l'any 2005 i després amb algun reforç que ha tingut també, però ja es parla de la necessitat d'incorporar els informes d'impacte de gènere en la planificació i també, depenent en qual, però en els projectes derivats, no? El que passa és que no es diu com, no? Es parla de l'informe d'impacte de gènere i hi ha qui ho fa ràpidament, no? Posant unes dades segregades per sexe i prou, però en realitat el que, bueno, això també fa anys que intentem incidir en aquest tipus d'informe, és el que hem de canviar és la mirada. Hem de fer-nos les preguntes d'una altra manera i també hem de poder respondre d'una altra manera, no? Amb tot el que estem dient fins ara, no? És la manera de fer, no? No solament segregar per sexe les dades, que també és important, no? I ara s'ha reactivat, i això estem contentes per això, bueno, creiem que segurament es podrien ajustar algunes coses, però estem contentes de que la llei de millora de barris i viles, que és una llei, diguéssim, precursora i molt novedosa, que va sorgir inicialment el 2004 i que en aquest moment va tenir el punt 6, que nosaltres hem agafat el nostre nom de punt 6 d'aquí, el punt 6 en aquesta llei, que va tenir recursos fins al 2011, el punt 6 parlava de l'equitat de gènere en l'ús de l'espai públic i els equipaments, no? I en aquell moment aquest eix, el que és una llei catalana, no? Que per donar subvencions als ajuntaments demanaven, no? Que els ajuntaments haurien de justificar projectes que desenvolupen activitats en aquest àmbit, no? En aquest camp d'actuació. I això era molt interessant perquè també no solament mirava la pedra, com diguéssim, no? Sinó que també mirava les dades socials d'aquest barri en concret per poder donar aquesta ajuda, no? Entonces era un urbanisme que no solament era urbanisme, sinó que també es mirava les activitats, els programes i la gent. Sí, que això, generalment, urbanisme no mira la gent, mira solament el projecte i el disseny, no? I actualment, ja des de l'any passat, va sortir una altra vegada, amb uns aspectes diferents, però que, bueno, es torna a parlar de manera diferent, però que està inclosa en la mirada sociocomunitària, la perspectiva de gènere, i, bueno, estem contentes perquè els ajuntaments també s'han començat a despertar i volen incorporar aquesta mirada des del primer moment, de presentar els projectes, i creiem que això és molt, molt prometedor, no? En aquesta mirada. I després, així, com per tancar aquest moment de la legalitat, des de la nostra experiència almenys, encara que hi hagi lleis, si no hi ha persones compromeses a nivell polític i a nivell tècnic, i perquè això hi hagi recursos, com per exemple aquesta llei, però també a nivell intern dels ajuntaments, que es vulguin formar els equips tècnics, que hi hagi una aposta per aquesta mirada, per més llei que hi hagi, això no arriba, no? I també va passar que, encara que no hi hagi la llei, no?, en algun moment, pues hi ha voluntat política tècnica, no? Entonces, bueno, anem una mica en conjunt amb això.
Mm-hmm. Clar, perquè en aquest sentit, en quin punt creus que està ara mateix l'urbanisme feminista?
Bueno, nosaltres, des de la nostra experiència, bueno, deies, no?, a la presentació, vam fer 21 anys aquest any com a grup, que hem fet l'aniversari fa un parell de setmanes, i com a cooperativa 10, no? I sostenir una cooperativa feminista, no?, així, directament, que treballa exclusivament aquesta mirada entre l'urbanisme, creiem que, bueno, que creiem que és molt mèrit també nostre de poder haver sostingut això, però no solament nostre, sinó també que hi ha coses que estan passant perquè això pugui ser, no? Entonces, tenim una comunitat, no?, unes xarxes feministes, unes veïnes i veïns, no?, que també estan reclamant una mirada diferent de l'urbanisme, i creiem que això està passant al carrer, i per això també nosaltres tenim aquest sentit que hi som i que treballem des d'aquesta mirada i ho podem fer, que també incideixen, no?, d'alguna manera a les administracions públiques perquè també incorporin això, no? I també, això seria com des de baix cap a dalt, no? I des de a dalt també tenim persones dintre de la Generalitat que estan movent aquesta manera de mirar la mobilitat, els espais públics. Nosaltres, bueno, tenim projectes que van en aquesta línia, hem pogut desenvolupar publicacions, no?, amb aquestes administracions, per tant, volen introduir-lo, volen formar-se internament i volen tenir incidència, no? I els ajuntaments també. Entonces, bueno, jo diria que la conclusió és que cada any anem una mica millor, però que no ens podem descuidar, perquè això s'ha de cuidar dia a dia, perquè ningú se n'olvide que encara és necessari nombrar-nos des d'aquesta manera. Encara és necessari dir urbanisme feminista, encara és necessari parlar de la interseccionalitat, parlar de roles, perquè això està impregnat, no? I encara és necessari nombrar-lo així, no? Nosaltres estem molt contentes del recorregut que hem fet, i que és un recorregut que hem fet acompanyades per les feministes, per la gent dels barris i també per les administracions.
Doncs, Adriana...
No per totes, però per algunes.
Doncs, Adriana, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a parlar-nos d'aquest urbanisme feminista, no?, i a posar aquesta nova mirada, que a vegades no ens fixem, no?, que els espais ens poden generar discriminacions, les patim, però potser no en som del tot conscients.
Sabem que teniu un projecte amb la cooperativa Vira Cooperativa Feminista, crec que en algun dels equipaments, que han fet un treball, o sigui, bueno, creiem que això és un camí que esteu fent potser també a l'escala, i bueno, tot el nostre recolzament també.
Doncs moltes gràcies, Adriana.
Que vagi molt bé, moltes gràcies, Ona.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
Tres més, és moment de connectar amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. I allà hi tenim la bibliotecària Lídia Solés. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
De quin llibre
doncs mira...
Digues.
No, que dic, avui us parlaré d'una novel·la que es diu Un cos digne de dol, que és una escriptora i activista de Zimbàbue, que es diu Sisi Dangarembga. L'autora és una de les veus més potents del feminisme i la lluita contra el colonialisme actual, i amb aquest llibre ha volgut tancar una trilogia, però que no cal haver llegit els altres dos volums, perquè es poden llegir perfectament com a llibre independent.
Mm-hmm.
La protagonista es diu Tambuzai, o tal com la coneixien quan era jove, que li deien Tambu. És una dona que ho ha fet tot bé, segons el que dicta la societat, no?, o sobre el que dicta el sistema. Ella ha estudiat, ha buscat l'ascens social, ha intentat allunyar-se doncs, de tota la pobresa que envoltava el seu poble, però ara no veu una sortida on es troba, perquè està visquent a la capital, Harare, i està mal vivint en una residència de noies i veient com tot el que li havien promès i tota la llibertat que li prometien, si seguia el que li deien, doncs se n'ha adonat que tot és una mentida. És una novel·la que ens parla com l'educació i el progrés, a vegades poden ser una trampa, i quan la Tabú es mira al mirall veu una persona que està molt cansada de lluitar contra el sistema que la vol submisa. El més interessant és com l'autor lliga la seva vida, la vida de la Tambo, amb la vida que està visquent al seu país, Zimbàbue. Uh-huh. Zimbàbue va arribar a ser independent, però la novel·la deixa entreveure que, per molt que un país sigui independent, si la gent encara se sent inferior o veu com el nou sistema els continua explotant, doncs no es pot considerar. Vull dir que continuen les mateixes idees que tenien quan el país era una colònia, i així d'aquesta manera doncs no podrà arribar a ser mai lliure. És una història de resistència, i la Tambú és una dona que intenta sobreviure en un món que no li posa gens fàcil.
Mm-hmm. Doncs Lídia, moltes gràcies per aquest Un cos digne de dol, aquesta novel·la tan feminista i de resistència que ens has presentat avui.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I
bona tarda, bon dia.
Ens retrobem la setmana que ve, Lídia.
Sí.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Un dia més, som aquí parlant de cuina amb la Joina i la Remei. Joina, Remei, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, quin plat ens voleu ensenyar avui?
Conill.
Parlem de conill.
Conill amb herbes.
Conill amb herbes?
Sí. Mm. I el que surti, si és això una altra cosa que ens, que ens vingui a la
Mentre
memòria.
Mentre anem explicant-ho, ho veurem.
I tant, exacte. A vegades hem començat amb un plat i n'han sortit tres o quatre,
eh? És veritat. Ara que com el varen fer, va sortir molt bo, eh? El varen fer allà en el Camp de les Olors, amb el Parlem de Salut, i va sortir extra. Boníssim, boníssim.
Sí.
Ara, en allà teníem totes les herbes.
Sí.
Perquè dèiem, posem aquesta herba, ja anàvem allà a buscar-la.
De la mata.
Posem una altra herba.
A la cassola.
Sí.
Així encara devia ser més bo, no? Perquè l'herba acabada de collir, boníssima.
Sí, sí. Molt bo, sí.
I que, com l'hem de fer, aquest conill?
Bueno, el vam agafar i sé que vam posar oli d'oliva a la cassola i com va ser ben calent i vam posar el conill. Uh-huh. I el vam deixar que es durés per res, ben planer. Quan després va ser arròs, que vam veure que podíem girar-lo, el vam girar i després hi vam tirar herbes. Uh-huh. I vam tirar farigola. Llaurer, un emprell de fulles, sí. Menta, penso que també hi varen posar,
després una
romaní. Després també
moltes.
Hi havia ostres, ara no me'n recordo. Bueno, les herbes que tenen allà, es pot dir que quasi bé els hi van posar totes, però amb seny, sense posar ni gaire quantitat.
Molt poqueta, eh?
Perquè de la farigola vam trencar un parell de branquets, i del romaní igual, de la menta poder hi van posar un brot, també, sí. Vull dir que... una mica de tot.
I de llorer, penso que
també. I de llorer també una fulla, màxim. Sí. Però, bueno, hi vam deixar que es rossegés per l'altra banda. I després hi vam tirar conyac, Sí. O vi, no me'n recordo bé, perquè és clar, fa temps. Però bueno, era
un alcohol.
Un alcohol, sí, exacte.
Tant hi pots posar conyac
com vi. I quan se va fondre aquell d'allò, un ratxolí d'aigua que fes la xup-xup una mica, no gaire, i ja va estar cuit, perquè el conill és molt fàcil de...
Però
de
molt a poc a poc.
Però molt a poc a poc. Sí. Com va ser arròs, després, fin, molt a poc a poc. Sí. Per rossejar sí que vam posar foc potent, però després, quan hi vam tirar les herbes... el licor i la miqueta d'aigua que anés fent, i va quedar tan tou i tan bo,
molt.
Era boníssim. Molt. Mira que no sóc gaire d'herba, jo, eh? Però aquell
jo
dia...
Quan aquell dia el va posar a tot,
eh? El doctor Plata va dir, posem-hi aquesta també, va, i aquesta, saps? I,
bueno, a veure què passarà. Portant, sí. No t'anava posant.
Me casa, noi. A veure què passarà. I no, bé, bueno, també hi vam posar alls, eh?
Ah, sí, bueno.
I una ceba.
Sí.
I no, tot boníssim, va quedar molt bo.
El que no hi varen posar és tomata, que no?
No, era ben bé rostit
alls i cep,
amb sec, diguéssim. Sí. No vam fer ni sofregits ni picades, en aquest cas, res, eh? Vull dir, va ser així. I
el conill i les herbes, i ja
està. Exactament.
Alls i
la ceba. I una ceba entera, vull dir, no vam tallar la talls ni molt menys, no. Els alls a la cabeça i la ceba també.
I alls n'hi van posar algun que van amb la pela i tot, que el varen picar una mica.
Sí, el vam apretar.
I
l'hi
van posar també.
Sí.
Clar, però això de les herbes, de posar-n'hi tanta, s'ha de vigilar, no?, amb la barreja, perquè a vegades et pot sortir dolent, no?
Al final. Ja t'he dit que tampoc varen posar allà una bona branca, no? Vam fer les puntetes del romaní...
Totes les herbes aquestes que hi havia, totes eren...
Eren fresques, que poden no...
Concordants. Bé, no sé com explicar-ho, que totes se venien.
Que totes lligaven.
Sí, sí, no hi havia cap herba especial.
No.
D'olor molt potent, no, així. No, fora de la menta. I el llaurer ja també que dona molt de gust. Només hi van posar una o dues fulles, no me'n recordo ben bé, però sé que poquet.
Sí, perquè hi ha herbes que són
que
molt
se senten
potentes.
Molt, sí.
I es mengen... Només que en posis una mica, se sent molt aquella herba. Uh-huh.
I no després no trobes gust.
No. Jo, per exemple, a la pizza, que s'hi posa l'orenga, jo, si n'hi ha molta, no la puc resistir. Tinc de posar ni poqueta.
Poquet, sí.
Ah, perquè té una olor molt forta.
És potent.
Per això dic que, segons quines herbes, si són tan potents, no. Després,
Però...
Perquè totes les que hi van posar-hi, totes estaven superbé.
Sí. No, va sortir, molt bé.
I són plantes que poseu habitualment als plats? O aquell dia vau provar de dir, a veure
aquesta? No, aquell dia va ser perquè érem allà, i hi havia les plantes i
el doctor Prat que ens feia posar-los-hi.
Bueno, i també hi feien propaganda de la parc de les aromes,
del parc de les olors.
Sí. No, vull dir, clar, havíem de... Ja que érem allà i ell col·laborava amb nosaltres, també havíem de col·laborar amb ell.
Sí. I és que ho varen ben encertar, eh?
Sí.
Varen molt encertar.
Sí. Molt bé.
L'heu tornat a fer mai, aquest conill amb herbes?
Jo l'he fet, però, esclar, no tenia tanta quantitat. Fora de farigola, romaní i llorer, i menta, però poder-li fet un cop, des del... però és que en allà entra que també era el carrer, érem al mig de la natura, allà al camp, i menjant-ho allà i tot, esclar, encara és més bo.
Home, t'ho diràs.
Sí.
I teníem una vista preciosa.
Sí, molt bé. És molt maco.
El canigó,
molt bé.
I el conill, com el feu? El feu, perquè heu dit, el poses estirat. És tota la peça sencera?
No, tot tallat.
Per exemple, del quart de la cuixa, doncs hi havia tres talls.
Tres talls, això.
Eren tallats així.
De l'espatlla és molt bona, tota sola, però ja que érem colla, també em sembla que era petita pel mig. I les costelles també...
Sí, també tallades.
Tallades, sí, no, perquè fos repartidor.
I a més també poder va quedar més bé.
Sí, agafa el gust. No. Jo entero un conill no l'he fet mai.
Jo tampoc.
Sempre, quan el fas amb pebrot i tomata, també el fas a talls.
Sí.
I jo què sé, si el fas amb crema de llet, per exemple, que també queda molt bo, també és a talls sempre.
Ah, però no he fet mai jo amb crema de llet. Ah,
doncs, bueno, és el mateix que fas, però tires una crema de llet. I queda molt... Saps? Molt tou i molt bo, també.
La crema de llet la tires mentre
al final.
S'està covent.
No, quan ja està cuit, que dius, bueno, ara hi vull donar un gust diferent, una capseta d'aquelles de crema de llet, i bueno, hi poses pebre, també, que tingui gust, eh? I també queda bé.
I
també.
En aquest cas no hi poses les herbes, entenc. O sí, també.
No hi poso herbes, en aquest cas. És per fer el diferent. Tot el més all i ceba, i pebre i sal.
És que el conill és molt saludable, diuen. Sí, no hi hem de menjar no sempre. Sí. I no té pell,
no has de triar la pell.
No hi
tens tendència gaire a fer conill.
Sempre fas més aviat pollastre o porc o vedella abans que el conill.
No sé per què.
Tothom el menjava.
I és agradable de cuinar el conill?
Sí,
es cuina
sí, sí,
ràpid?
Sí, 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 es cuina
és
una ràpid. Una té... carn molt blanca.
Blanca, sí, sí. És bo el conill, eh?
Sí, 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 és molt bo.
La part més bona és la de l'espatlla, això, sí, seguríssim. Però perquè la cuixa és molt... molt
més dura,
compactada, com sí. El pollastre és al revés, que el pit de pollastre és dur, diguéssim. Aquí és al revés, són les cuixes que són molt... Per anar bé els has de tallar ben primet, les cuixes, sí. Quan tallen, que fan quarts, trossos, doncs, fan... primet és millor.
Clar, quin seria el secret per cuinar bé el conill, perquè ens quedi ben molós?
De la manera que deia ella, que s'ha de fer primer ben ros d'un costat, sense girar-lo.
Sense girar-lo, remenar-lo gaire, perquè va quedant ressec.
Van remenant, no. Aquest era...
ben ros d'un costat, girar-lo, esperar que s'arrossegi de l'altre, i després posi el que vulguis i no cal que remenis gaire, sí. Però que vagi coguent a poc a poc.
No s'ha de marejar el conill,
no,
eh? S'ha de deixar quiet.
Sí, 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 sí. I fer així amb la cassola, sí. Sacsejar-la, i no cal remenar-lo ni res. No.
I entenc que el xup-xup del final també és important,
també,
no?
Sí,
perquè
sí, sí. Bueno, si poses un raig de conyac o de lo que sigui, o de vi o de xampany o de lo que tinguis, també això ajuda que sigui més tou, eh? Ajuda que va morosir la
carn. I també hi dona un altre toc,
eh? I dona un toc, sí, i tant, i tant, i tant.
Aquí ja sé que us agrada molt, això de posar-hi sempre el raig.
Sí, el raig ajuda molt, ajuda molt.
I ara com veig la cuina que fan per la televisió i així, qui posa molta carn, bueno, vi dolç?
Sí.
Com en diuen? Jo dic garnatge o no?
Bueno, garnatge, bueno, ja pot ser.
Sí,
moscatell.
Doncs penso, ostres, ha de quedar molt dolç, no?
No.
Perquè nosaltres sempre posem coses, per exemple, el vi, doncs, que és sec, més aviat, no? El conyac.
Mira,
igual.
Jo tenia un cul de martini i ahir vaig fer arròs a la cassola.
També.
I aquell cul, jo vaig pensar, això irà corrient per aquí. Doncs com vaig rossejar la carn i vaig tirar aquell martini i poc vaig trobar que fos dolç ni que tingués gust de martini a la carn.
Jo sempre hi poso, ja vas que me queda un cul de cava, si és que en bevem algun dia.
Sí.
I també sempre el guardo per cuinar. Però dolç no n'hi havia posat mai.
Home,
tu moscatell no n'hi posaries, eh, Joina?
Jo no.
Escolta'm, a les faves hi posen ratafia.
Bueno, jo ratafia no, perquè no m'agrada pas.
Jo no, però hi ha gent que hi posa ratafia.
Les faves sí que podria, hi posaria una mica de moscatell. Poder. Però no n'hi poso mai, eh.
Prefereixes alcohols que no siguin tan dolços?
Jo sí.
Jo el que tinc per allà, però vull dir, si tingués...
Tot va bé.
Sí, si tingués... M'és igual, ho proves, perquè, esclar, també queda tot... Com que esperes que l'alcohol es cremi, vull dir, quan hi tires les faves, per exemple, en aquest cas faves, doncs no agafen el gust d'allò, perquè la fava també és molt especial i ja li va bé tenir coses que l'animin, la fava, perquè si no és sucilla, la fava.
Sí, quan hi poses la botifarra dolça...
Sí, sí. Per això t'ho dic, veus, hi poses botifarra dolça, sí. Que també...
Bueno, és que els plats també, dolç i salat, també són bons, eh?
Sí,
clar,
sí,
una mica de barreja.
I tant.
Sí.
I el conill el feu amb herbes, amb crema de llet, com més el podem fer?
Home, amb pebrot i tomata.
Abans era el...
Sí, era el més normal.
Home, us ha sortit de seguida i a les dues, eh?
Sí, sí, perquè abans era conill amb pebrot i tomata, eh?
Era el plat estrella.
El que a vegades l'has d'ajudar una mica i poses una botifarra o dues allà perquè doni més gust. Perquè el conill en si...
És un principi.
Sí, no té molt ni molt de gust. És molt suau, el conill.
Però jo, per exemple, en el pebrot i tomata també hi poso una ceba, ja, a vegades.
Sí, també és bona, i poso... tant.
Sí,
la ceba sempre, eh?
Sempre. Bueno, sí, és molt bona, gust, la ceba. Sí. Cuita és bona, la ceba.
I la feu com sofregida, entenc, o com la feu, la ceba?
Ah, jo en el conill no li poso pas sofregida, jo la faig a trossos grossos, o sigui, és una ceba grossa i faig quatre parts.
Sí.
Si són pels de deixo senceres, vull dir, no... Tu podeu fas que quedi sofregida i es fon.
No, també la poso junt.
Que es troba, després la ceba la pots triar.
La podeu a trossos grossos, la ceba?
Sí, si no li agrada a algú, la pot treure fàcilment. Però ja hi ha donat el gust.
Sí.
Doncs, Joina Remei, moltes gràcies per venir-nos a parlar avui de conill. L'hem descobert amb tres maneres diferents, no?
Sí.
Conill amb...
Amb tomata,
i pebrot,
amb herbes
i amb crema de llet.
I amb crema de llet, sí.
I jo tinc de dir que el de les herbes és el que em va agradar més.
Sí,
doncs vinga.
És molt bo. Sí, és veritat. Sí, va ser tan diferent que ara sembla que l'estic menjant, com aquell que diu, era bo, molt bo, molt bo. Sí.
Doncs si algun oient ens està escoltant, l'animem, no? A provar el conill amb herbes.
I que vagi al camp de les oles a buscar-los.
Exacte. Si no en té casa seu, sí.
Ells els hi diran.
Sí, és veritat.
Doncs, Joina Remei, ens retrobem un altre dia parlant de cuina.
Val.
Molt bé.
I amb els secrets de la cuina posarem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dimecres.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Sí, aquest dijous.